Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El nou decret del govern espanyol per regular l'autoconsum d'electricitat permetrà als qui tinguin plaques solars obtenir descomptes a la factura del mes següent a canvi dels excedents que aboquin a la xarxa. És un canvi substancial amb el qual es pretén impulsar aquesta modalitat de consum. I és que fins ara els usuaris no rebien cap compensació. El sector fotovoltaic esperava aquest decret amb candeletes perquè suposa el trencament definitiu amb la normativa anterior que va deixar en el dic sec a moltes empreses. La plaça Major de Vic ha acollit aquest matí els actes centrals del Dia Mundial de l'Activitat Física a Catalunya. Amb el lema Activa la vida, millora la vida, la iniciativa impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya tenia per objectiu combatre el sedentarisme, un dels principals factors de risc de mort als països occidentals. El nou FM, Clàudia Dinarès.
Bona tarda. La plaça Major de Vic es despertava a les 8 del matí a ritme de zumba i amb sessions dirigides de spinning. La jornada ha seguit amb la caminada intergeneracional que aquest any s'ha fet coincidir amb el Dia Mundial de l'Activitat Física. A mig matí, centenars d'alumnes de primària i secundària de la ciutat han participat a la masterclass de zumba, una oportunitat per sensibilitzar la població sobre la importància de fer activitat física de manera regular per millorar la salut. Anna R. és l'alcaldessa de Vic i Gerard Figueres, secretari general de l'esport i de l'activitat física.
I l'esport fins i tot doncs, ens ajuda també a la cohesió de la ciutat. Vol dir que ser aquesta vegada doncs, seu d'aquesta dia internacional ens agrada i veig que hi ha molt bona resposta de la gent, vol dir que molt contenta.
Un missatge molt clar, incorporar aquests 30 minuts diaris en el conjunt de la població i també des d'una part més esportiva, no? Doncs animar els clubs, les associacions esportives que tenim per arreu de Catalunya que s'impliquin i que també doncs, siguin una peça clau per fer que tinguem, a part d'un país de campions, que això ho som i ho fem bé, també un país de ciutadans saludables.
A partir de 6:15, les propostes es traslladaran a les pistes poliesportives de diversos barris, on es podrà participar en entrenaments d'handbol, atletisme, patinatge, futbol sala, bàsquet i futbol.
I es restauren la majoria de les peces del Museu Isaac Albéniz de Camprodon. Televisió Ràdio Ripollès, Guillem Sánchez.
Bona tarda. Un piano que utilitzaven el músic Isaac Albéniz i el seu mecenes Francis Monicats i el que la seva germana va fer servir per ensenyar-li a tocar l'instrument amb 2 o 3 anys són dos dels elements que es troben al Museu Isaac Albéniz de Camprodon, que s'ha restaurat en el seu conjunt fins aquest mes d'abril. La reobertura de l'espai camprodoní està prevista pel pròxim dissabte 13 d'abril, una manera de tancar el triangle d'espais on es pot patrimoni documental familiar d'Albéniz juntament amb la Biblioteca de Catalunya i el Museu de la Música. Escoltem Alfonso Alzamora, besnet d'Albéniz i representant de la família.
La idea és convertir Camprodon en una capital mundial de la música clàssica, perquè és la vila natal d'Albéniz, perquè té aquest museu, perquè té aquesta col·lecció. La nostra idea és això, o sigui, convertir el museu, el festival que està associat amb una mena com de Salzburg Mozart, Bayreuth Wagner, Camprodon Albéniz i el que ve al darrere.
Al nou espai rehabilitat s'hi podrà trobar tot un llegat reunit que, per si sol i dispers, tindria menys valor d'una figura musical internacional reconeguda pels grans artistes de l'època. El Museu Isaac Albéniz compta amb 20 anys de vida gràcies a la tasca iniciada pel pare d'Alfonso Alzamora.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
són les 4 i 5 minuts. Més val tard que mai, deia la meva àvia. Dona sàvia, com totes les àvies. Com totes les àvies. Ben trobats, arrenquem una nova edició del Far. Avui és divendres, per tant, arrenquem la que serà la darrera edició d'aquesta setmana i que és, de fet, el primer divendres del mes d'abril. Aguas mil. Bueno, mil aguas no cauran, però sembla que aquest cap de setmana alguna agüita sí que ens podria remullar el territori. De fet, la temperatura s'ha baixat i força, fot un fred que pela. Encara hi ha gent que va dient, obre la finestra, que fa calor. I dius, mare de Déu, però si obre, però s'obre la finestra perquè miri de ventilar l'aire. Doncs aquesta gent, aquest cap de setmana, s'haurà d'abrigar una miqueta, posar-se a l'edredon al llit, a l'anorac quan surtin al carrer, el nòrdic, les mantes, la batamanta, que maco la batamanta, aquella batamanta que és de color morat, que és sexy que no vegis, saps? Allà posat amb aquella mena de cosa, que és com un mortuari. En tot cas, avui estarem amb tots vosaltres, com cada dia, fins a les 7 en punt de la tarda, i molta atenció perquè avui us omplirem l'agenda d'actes. I no només la part final del programa, sinó també en aquesta part inicial del programa. Ja veureu per on vaig. En tot cas, salutacions cordials d'aquest extraordinari equip que fa el programa cada tarda, una gent que abnegadament no s'aturen davant de cap problema, ni els atura cap circumstància ni res. Han determinat que han fet del Far la seva missió i són com una petita secta. Caminen tots a pies juntilles, que es diuen castellà, un darrere de l'altre, treballant per millorar aquest espai i informar adequadament el sector mariner del país. Una gent que, bé, qualsevol dia els hi donaran el Nobel de la Pau. David Valverde és un dels que encapçala aquesta colla, en Joan Bosch i en Sergi Mir, que són els tècnics. Després tenim la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i, bueno, jo que sóc el Josep Maria Cano i que, bueno, faig el que puc i, en tot cas, intento posar ordre en aquest desgavell. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És que t'has equivocat, tu no poses cap... desgavell, el desgavell que tu fas, nosaltres l'arreglem. T'has equivocat, torna a fer-ho.
Ordeno les coses, no? Aquí, arriba, vinga, porrillo, això i l'altre. Jo, no, això sí, això no...
Ho dius pels papers que tens a la taula?
Sí, mira, aquí tinc... Mira, la guia dels 100 cims... No, aquesta no és. Sí, no...
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs comencem el programa i el repàs de l'actualitat connectant amb les Terres de l'Ebre, perquè el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet, ha cessat aquest matí a Antonio Suárez. Fins ara era el director dels serveis territorials del departament a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, per què ho ha fet?
Calvet l'ha cessat del càrrec, diu, per pèrdua de confiança amb Antonio Suárez, que també és alcalde de Riba-roja d'Ebre. El conseller Calvet designarà els pròxims dies Lídia Pinó com a nova directora dels serveis territorials. Les primeres reaccions en aquest cessament fulminant arran de tota la polèmica provocada en el tema del macroabocador que està projectat a Riba-roja i l'anunci aquesta mateixa setmana de la concessió de la llicència a l'empresa l'Estaca no s'han fet esperar. El mateix alcalde de la població riberenca ha manifestat que tenia molt clar que el primer era Riba-roja, afegint que és fidel al poble que l'ha vist néixer i créixer. Des de la plataforma Ribera Digna lamenten que l'alcalde hagi tirat pel dret sense escoltar la societat riberenca i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. A més, han volgut denunciant com més la falta de transparència de l'Ajuntament, que ha donat el permís d'obra sense comunicar res prèviament. Avui a les 8:30 del vespre, els veïns de Riba-roja es reuniran a l'Ajuntament per tractar el tema.
I seguim repassant l'actualitat, saludant aquesta hora de la tarda a la Teniente Unil, la mariscal de l'ordre, l'esperit del programa, la persona amb la qual, gràcies a la qual tot això va per un mateix camí i no hi ha aquesta mena de desordre. Seria com el Servei Català de Trànsit del món de la comunicació, una mica com la torre de control de les nostres idees. Isabel González, molt bona tarda. Digues alguna cosa, que ara...
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bé? Bé.
Molt bé. Ho he arreglat o...?
Home... Si haguessis obviat el Teniente O'Neill, potser, mira, potser et perdono alguna cosa, però clar, començant així...
Ja, bueno, doncs, bueno, pues ho trec, porra, lo del Teniente O'Neill.
D'acord.
Un amor.
Tampoc et passis.
Vale. Associacions veïnals i entitats socials... Ah, molt, agafeu l'agenda, eh? Apunteu tot el que us anirem explicant ara perquè us omplirem l'agenda d'activitats. Ara veureu per què. Associacions veïnals i entitats socials convoquen demà una concentració coincidint amb l'obertura del nou Parc de les Glòries per reclamar el dret de respirar un aire net. Isabel, com fa?
Doncs sí, demà al matí està prevista una gran festa, coincidint, com tu bé deies, amb l'obertura del nou Parc de les Glòries. Amb aquesta inauguració es posa a punt final a la primera fase d'obres d'aquest espai verd, que compta amb zones per vianants, bicis, pistes esportives, etc. Tot, però, no són bones notícies, i és que, com tu bé apuntaves, associacions veïnals i entitats socials, com per exemple Ecologistes en Acció o la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, volen aprofitar aquesta festa per convocar a la gent per reclamar, com apuntàvem, el dret a un aire net. I és que no han deixat de mostrar el seu malestar pels greus problemes que segueix havent a la zona degut al gran trànsit que hi ha. Expliquen que, tot i el parc, per la nova plaça continuaran passant uns 90.000 vehicles al dia, i és per això que es mostren preocupats per la manca de solucions per part de les institucions i les administracions. La segona fase del Parc de les Glòries es veurà materialitzada el 2021. Per tant, demà, a partir de les 11 del matí, qui vulgui donar suport a aquestes entitats, que sàpiga que ho pot fer.
Bé, doncs, en tot cas, qui es va comprar una casa ja sabia que confluïen la Meridiana, la Diagonal i la Gran Via. Vull dir que tampoc no és que ho hagin fet confluir ara, ho han confluït tota la vida. Tenen dret a queixar-se, evidentment, però bé, és una mica el que hi ha. Solidari, eh? Solidari de nassos.
No, i un comentari de qualitat al tio,
sí, també. Sí, evidentment. Sempre endavant. Sort que no ens escolten. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins ara. I més mobilitzacions, eh? Atenció. Perquè nova manifestació en defensa del transport públic a la Costa Daurada. Aquest dissabte, Salou serà l'escenari d'un acte en defensa de la línia de Rodalies entre aquesta població i Cambrils. Daniel Rodríguez, vinga.
La via que transcorre pel litoral es preveu desmantellar quan entri en funcionament la variant entre Vandellòs i Tarragona, clausurant el servei ferroviari actual Cambrils, Salou i PortAventura. La intenció és desmuntar les vies i tornar a construir un tren tram, tal com ja us hem explicat aquí al FAR. Però les plataformes pel transport públic i sindicats com la UGT, Comissions Obreres i la CGT defensen que caldria transformar l'actual línia en tramvia directament perquè seria més ràpid i econòmic i evitar els problemes als actuals usuaris del servei, que xifren en 675.000 usuaris anuals. La protesta sota el lema Salvem la línia Salou-Cambril serà dissabte a 11:45 del matí davant l'estació de Salou.
I una mobilització més. El Pacte del Penedès Marítim preveu fer la primera gran mobilització el proper dia 12 d'abril, amb una marxa lenta. Ivan Fernández.
L'objectiu és exigir una reacció de la Generalitat perquè apliqui una rebaixa dels peatges de la C32 pels residents al territori. La marxa arrencarà a les 6 al polígon Les Salines de Cubelles, anirà fins a Sitges per la C31 i encaminarà cap a Vilanova i la Geltrú per la C32 fins la masia d'en Cabanyes, on es llegirà un manifest. El col·lectiu demana als conductors paciència davant el col·lapse de trànsit que pot haver el dia 12 amb una caravana de vehicles que circularà a la velocitat mínima permesa. Tot i que ara per ara és l'única mobilització que hi ha convocada durant els propers mesos, Sònia Mirambell, portaveu de la mobilització, ha advertit que seguiran fent talls i marxes lentes fins que el govern els escolti.
Acabat el paquet de mobilitzacions, referenciar un parell de qüestions més. La primera, encara, Ivan. Aquest matí ha aparegut un altre dofí mort, en aquest cas a la platja de Cunit.
Una veïna l'ha trobat a primera hora del matí i ha informat el consistori a través de les xarxes socials. Es tracta del segon dofí que apareix mort a Cunit en pocs mesos després que el passat de desembre s'hagués trobat un dofí ratllat. En aquest cas, segons han explicat des de l'àrea de flora i fauna del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'exemplar és un dofí molar, un dels més habituals a la costa catalana. L'animal presentava un estat de descomposició molt avançat, el que porta a pensar que feia setmanes que estava mort. A més, el dofí tenia una corda lligada a la cua, el que podria indicar que algú hauria intentat tornar-lo a l'aigua. En tot cas, des de Flora i Fauna s'ha descartat que això tingui res a veure amb la mort d'aquest animal. I ara mateix el departament treballa amb dues hipòtesis. O bé que hagi estat una mort natural, o bé que hagi mort per una intervenció pesquera que l'hagués capturat per equivocació.
I finalment, la Generalitat ha convocat la comissió de seguiment del buidatge de Boca Corba, de Vaca Corba, perdoneu, Vaca Morta, no Vaca Corba, de Vaca Morta. Això és, a veure, això és el Baix Empordà. Cristina, què és això de Vaca Morta? Sona molt lleig.
Sí.
M'ha sortit Roca Corba, Vaca Corba, 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 tot era corba i era una vaca morta. Què és això?
És Vaca Morta, és el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. I és que precisament el Departament de Territori i Sostenibilitat ha convocat per al proper 25 d'abril la comissió de seguiment del procés de buidatge del dipòsit controlat de residus de Vaca Morta. En aquesta comissió s'informarà dels tràmits que ha de seguir el procés d'avaluació d'impacte ambiental de l'avantprojecte de retirada de residus i la situació actual en la que es troba. El passat 28 de març va acabar el període d'informació pública durant el qual ja s'han presentat 8 al·legacions que s'estan analitzant tècnicament. Aquest tràmit pot durar entre 4 i 6 mesos, tal com ja va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i dependrà de la complexitat de les al·legacions. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha afirmat avui que quan es determini la solució definitiva després del procés d'avaluació, es redactarà el projecte executiu per procedir a executar l'obra.
Navega amb el far.
Anem a parlar de la dieta mediterrània. De fet, anem a veure com parlen de la dieta mediterrània. Judit Castells.
La Ràpid ha acollit el primer fòrum de pesca dieta mediterrània al municipi, convertint-se així en la capital de la dieta mediterrània amb aquest fòrum i donant-se una projecció internacional. El fòrum ha estat impulsat per l'Organització de Productors Pesquers de Sant Carles de la Ràpita i la Confraria de Pescadors Verge del Carme, amb el suport de la Fundació de Dieta Mediterrània i l'Ajuntament de la Ràpita. Per parlar-ne, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Joan Balaguer, secretari de la Confraria Verge del Carme de la Ràpita.
Joan, molt bona tarda. Què tal, Joan?
Pues molt bé. Com hem dit abans, el fòrum ha sigut més que res una reivindicació de l'important paper que té el peix i el marisc a la dieta mediterrània i en relació a l'aspecte saludable del consum de peix, no? És una cosa que tots ja anem per fets, però que, bueno, vam estar mirant i dic, hosti, no hi ha res fet en això, no hi ha cap jornada, no hi ha literatura científica sobre el peix i la pesca més de la nostra zona i la seva relació amb la dieta mediterrània, no? Tots ja l'hem perfecte, que era una cosa essencial, però que en aquest acte el que hem volgut fer ha sigut reivindicar-ho, deixar constància i que la gent pugui valorar el saludable que és el menjar el peix.
I sobretot, això és el que et anava a dir, sobretot aquesta vessant de menjar de peix, no? Que la dieta mediterrània, tothom hi posa de tot aquí dintre, no? Els vegetals, les verdures, les fruites, les poques carns vermelles, etc. Però moltes vegades ens oblidem del peix, que és element fonamental i que d'alguna manera és el pal de paller d'aquest tipus de dieta.
Sí. A més, en la zona nostra, en tant de quilòmetres de costa com tenim, i 31 cofradies de pescadors que cada dia surten a mar per atraure el producte de la mar, el peix, no? Que és un peix molt saludable i que sabem que n'hi ha a tots els preus. No? Que el perfecte, claro, de peix és el que diem sempre, hem de donar molta cultura de peix, hem d'anar a conèixer molt, perquè hi ha molt poques espècies que siguin comercials que la gent conegui, no? Hi ha moltes espècies que no tenen tant de valor que són tan bones, que tenen tantes proteïnes, vitamines i tot el necessari per a una bona dieta, com el més car, no? Com el peix més valorat.
I Joan, durant el fòrum s'ha parlat de la quantitat de peix que s'hauria de menjar durant la setmana?
Sí, bueno, el fòrum ha consistit en tres taules que s'han centrat, una en la salut, que és on s'ha degut aquest comentari, però exactament ara mateix no te'l sé dir. Jo per mi, tots els dies, tots els dies. El que passa és que no sé si realment la conclusió final ha estat aquesta o no. Llavors, les taules han estat sobre gastronomia, la importància del peix en la gastronomia, centrant molt també molt en la gastronomia local i de costa, i després també un altre punt, la comercialització, noves tendències de mercat i la importància del factor saludable dins del que és la venda del peix, no? Dins el que ha de ser un altre incentiu al consumidor per adquirir el nostre producte.
Es fa estrany que amb la riquesa de peixos que tenim i amb la varietat de possibilitats de cuinar-lo, ningú ho hagi fet fins ara. Jo suposo que després d'aquests dos dies, no, ahir i avui, de trobada gastronòmica, de reflexió en veu alta, moltíssima gent haurà pres el compromís d'això, de comprar més peix, de consumir més peix, de cuinar més peix i de fer córrer una miqueta la brama. No?
Sí, ha sigut una jornada molt, molt profitosa i la gent ha sortit molt contenta, els científics que han vingut, els metges, cardiòlegs, nutricionistes, han estat molt contents que es pogués realitzar una jornada així, i bueno, ara en breu es publicaran les conclusions en diverses revistes científiques i ja farem arribar a tots els mesos també aquestes conclusions perquè puguin ser difoses i que la gent conegui realment pues, quants dies és recomanable menjar el peix i altres factors.
I avui hi ha hagut dues conferències que estan obertes a tothom, a un públic en general. Ha assistit molta gent de la ciutat?
Bueno, la ciutat, de més que res, era també en convocatòria, era una convocatòria oberta per invitació. Llavors, de la ciutat han vingut gent, però era més, ha vingut molta gent professional de altres cofradies, ha vingut autoritats i, més que res, també, ja educació, no? Si feia el museu no té tampoc una cabuda molt gran de gent i no es pretenia tampoc ser un acte multitudinari, sinó aconseguir unes bones reflexions i que després en la difusió sí que digui establert com a ciència alimentícia i que la gent pugui, que inclús la Fundació Vita Mediterrània en la seva piràmide pugui establir millor la quantitat de peix que s'ha de consumir.
I tornareu l'any vinent? És a dir, la idea és fer-ho anualment? Ha estat una prova pilot i veurem si té continuïtat?
La idea és que un acte com aquest se repeteixi. Anual molt bé, s'ho veig més bienal. Llavors, també hi ha molts de pobles de costa que volen repetir la experiència. No sé si aconseguirem que es quedi a la ràpida o que tingui un gaire rotatiu en les poblacions pesqueres locals. De fet, va venir a inaugurar el secretari general de l'Organització Pesquera de la Secretaria General de Pesca de Madrid, que ens va encantar el model i ens van comunicar oficialment que és un model que volen repetir a diverses ciutats d'Espanya.
Procureu que es quedi a la zona del Delta de l'Ebre, eh? No la regaleu, que aquest sucada acabarà a l'IFEMA, això, saps? Acabarà a Madrid.
Ho procurarem.
Home...
Sí.
Ja que ens ho hem currat aquí, vinga, dale que te pego.
A vegades l'objectiu és comú per a tots els pescadors locals de Ventura. Algú ha de començar i si hi ha un bon seguiment, nosaltres encantats.
Doncs escolta'm, en tot cas, jo penso que de les conclusions se'n poden treure molt bones lectures. Ens afegim en aquest foment del consum de peix, del peix fresc, del peix de les nostres costes, del peix acabat de pescar i venut a les nostres cofradies, i que amb elles fan des d'arrossos a peixos a la planxa, a menges absolutament delicioses i molt sanes. Per tant, en aquest context de dieta mediterrània, nosaltres també ens hi afegim, Joan.
Moltes gràcies.
Ha estat un aquesta nit ho celebrarem, tu, amb un peixet a la planxa.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies.
Cuida't, que vagi bé. Fins després.
Vinga, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs en Joan Balaguer, des de la cofradia de la Ràpita, explicant-nos una miqueta com ha anat aquesta trobada, aquest simpòsim, aquesta taula rodona sobre la dieta mediterrània, que ha plegat a cardiòlegs, metges, dietistes, pescadors i un munt de gent que ha reconegut la bona feina de la dieta mediterrània. Amb 5 minuts arribem a 2:15, abans cop d'ull a la previsió del temps. I per fer-ho, saludem des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Ester Batall. Ester, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació marítima doncs vindrà marcada per aquest vent de component sud, entre fluix i moderat, amb cops forts a punts del nord del litoral central i la Costa Brava. I en conjunt, a partir ja de la nit, s'imposarà el vent de component oest amb mestral a les Terres de l'Ebre, que bufarà també amb alguns cops forts, especialment durant la matinada de demà dissabte. De fet, el component oest serà el vent dominant de cara a demà dissabte, mentre que a punts del litoral serà entre sud i oest, sobretot amb domini del llebeig, especialment cap a la litoral central i la Costa Brava. A més, també amb alguns cops forts, especialment durant la tarda. Malgrat això, a punts del sud de la Costa Brava i nord del litoral central sí que hi haurà moments durant la tarda de vent, d'intervals de vent fluix i de direcció variable. D'altra banda, en quant a l'estat marítim, dominarà en conjunt avui la maror, mentre que demà s'alterarà una miqueta més i especialment a zones del litoral central serà entre àrees de forta maró i maró amb mar de fons. D'altra banda, la situació en quant a l'estat del cel, marcat pel pas d'un sistema frontal, esperem núvols i també precipitació, especialment durant aquesta propera nit. A la matinada ja començarà a escampar, especialment cap a la Costa Daurada, amb l'entrada del mestral. I demà, com a molt, s'esperen núvols, especialment cap a la Costa Brava. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Doncs molt bona tarda, Ester. Ja ho sabeu, aquesta és la previsió del temps per les properes hores. Per tant, aneu en compte i, si cal, reprogrameu les activitats que teniu previstes a l'aire lliure. Gairebé 2:15.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 6 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre, el preu d'Arthur Miller.
S'enderroquen edificis vells cada dia, nena.
Ja ho sé, però us fa sentir vella.
El taxador arribarà de seguida. Li presento l'Esther, la meva dona.
La directora Sílvia Mont porta a escena aquest clàssic d'Arthur Miller amb un repartiment de luxe. Pere Quilloé, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom. Dissabte 6 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Minerals de col·lecció, bijuteria, bols tibetans, encens i espelmes, decoració, tot, tot, tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau Artesania tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani a Riells, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. Trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
llengua profund que t'acompanya. Quan esguerres el meu cor amb les pestanyes, quan t'estires com un gat sense deixar-me lloc, quan em fas fora del llit em tornes boig. Quan em miro i m'aguantes la mirada, quan amagues el somriure obstinada, quan estic al teu costat...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I com tots els divendres a 4:45 de la tarda, repassem les activitats esportives previstes per aquest cap de setmana i comencem per l'Empordà. Ens anem a saludar la Cristina Cantal per tornar a recordar que són 123 els participants del 13è trofeu Calella de Palafrugell Memorial Pitu Jiménez. Cristina.
Ahir va arrencar l'Eurolàser Masters Cup 2019 a les aigües de Calella de Palafrugell i participen, com bé deies, un total de 123 regatistes procedent de diversos països europeus com Alemanya, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Portugal o Espanya, entre altres, però també hi ha participants internacionals de Mèxic i Argentina. Ahir es va donar la benvinguda als regatistes i es va fer una jornada d'entrenaments on ja van destacar diversos participants com el francès Sébastien Baudier o el gran màster britànic Max Hahn en làser radial i el grec gran màster alemany Michael Nissen en làser estàndard. La competició, que s'ha convertit en una de les més emblemàtiques de la classe làser, es durà a terme des d'avui i fins diumenge.
I novena edició de l'Open Apnea Òscar López, aquest diumenge a Palafrugell.
Un total de 14 participants competiran a la piscina municipal de Palafrugell en el campionat d'apnea Òscar López. Es practicaran 4 modalitats diferents, com explica Mara Torrealba, responsable de la secció d'apnea de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques.
La primera serà apnea estàtica, que aguanta la respiració i guanya que aguanta més temps. La segona, tercera i quarta són les dinàmiques. La primera que es farà serà fontaneta, la persona agafa aire i comença a fer el màxim de recorregut possible amb una respiració. Les altres dues són dinàmiques, una es pot fer amb aletes i l'altra amb monoaleta. La monoaleta és com una aleta que van els peus junts.
És l'última competició del Campionat de Catalunya. Aquest diumenge, 7 d'abril, se sabrà quins atletes formaran part de la selecció catalana que representaran Catalunya en el Campionat d'Espanya Indoor, que celebrarà del 26 al 28 d'abril a Lloret de Mar.
I Platja d'Aro Open de fotografia subaquàtica faran també.
Aquest diumenge el Centre d'Activitats Subaquàtiques Ictino organitza l'Open de Fotografia Subaquàtica puntuable per la Copa Catalana. A les 8 del matí es revisaran les càmeres i els participants embarcaran a les 9 del matí per començar la prova. A les 12 del migdia es descarregaran les fotografies i hi haurà pica-pica per als assistents. Cada participant pot fer un màxim de 50 fotografies, no en poden borrar cap, i de les 50 n'hauran de presentar 6 abans del 12 d'abril, dues sense model, dues amb model i dues d'estil lliure.
I el Garraf, avui ha començat la 20a edició de la regata La Patrulliera. Ivan Fernández.
Aquest matí s'ha donat el tret de sortida aquesta regata que organitza el Club Nàutic Garraf, una regata per creuers en les classes de solitaris, a dos i tripul per a monotips mini 6.5. S'han creat, per tant, diferents grups de classificació en funció de la classe. El recorregut de la regata és l'habitual, d'aproximadament 85 milles sortint del Club Nàutic Garraf fins a la plataforma patrulliera situada a 20 milles mar endins enfront del delta de l'Ebre per tornar després al Club Nàutic Garraf. Es preveu que els participants d'aquesta regata envoltin la patrulliera aquesta mateixa nit, en un dels grans atractius d'aquesta regata. Aquesta edició serà puntuable per la Copa d'Espanya d'altura, solitaris i a dos. Per la classe mini 6.5, en canvi, serà puntuable pel Campionat de Catalunya d'aquesta modalitat i també classificatòria per la regata mini transat.
I a la zona de Barcelona Maresme, aquest cap de setmana, destacable la quantitat de regates de clubs que hi ha, Isabel.
D'una banda, el trofeu Primavera, que organitza el Club Vela Blanes, una regata reservada a la classe Optimis i que se celebrarà durant tot el cap de setmana, si el temps ho permet. De moment hi ha una vintena d'inscrits aquesta, però com dèiem, no és l'únic trofeu Primavera que es disputa aquest cap de setmana, ja que també tenim la regata social de creuers ORC, Regata Barcelona 3 Clubs, coorganitzada pel Reial Club Marítim Barcelona, Reial Club Nàutic de Barcelona i també el Club de Mar Port Olímpic. Aquesta és la segona jornada de prova d'aquesta regata, que va tenir el seu inici el 10 de febrer. febrer i que tindrà una darrera fase el proper mes de setembre. Són proves independents, cadascuna amb els seus guanyadors, tot i que sí, es poden computar els triomfs per les lligues o els trofeus anuals de cada club. En aquest cas, la regata se celebra el diumenge.
Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a gaudir-ho, apropeu a la zona portuària i podeu veure l'espectacle. Gràcies. I completem el cap de setmana de regates amb una regata de rem a les Terres de l'Ebre. Judit Castells.
Una setantena de remers del Club Nàutic d'Amposta competiran, si el temps ho permet, aquest cap de setmana. Dissabte competiran uns 35 remers del club a la regata de la bandera catalana Tortosa i uns 37 ho faran en la regata de promoció diumenge a Amposta. Parla David Morales, entrenador del Club Nàutic d'Amposta.
Es fa la bandera catalana, una regata que participen en la modalitat de quad school, una distància de 400 metres, és distància sprint, i participen clubs de tota Catalunya i d'Aragó. Diumenge, si el temps ho permet, perquè la previsió és de vent, i en això sempre tenim molt mala sort, aquí baix quan organitzem regates, el diumenge remen una regata de promoció a Amposta i també participen clubs de tota Catalunya i de Aragó.
En la regata de la bandera catalana Tortosa participaran remers en la categoria cadet, juvenil i sènior. I a la regata de promoció d'Amposta participaran en les categories aleví i infantil. En total competiran 72 remers del Club Nàutic d'Amposta.
I acabem referenciant una regata que ja s'està fent. Marxem cap a les Illes Balears, on s'està celebrant el trofeu Princesa Sofia i on hi ha una delegació de 5 regatistes del Club Nàutic Cambrils. Daniel.
Jordi Samar en 470, Carla Monté i Marta Monté en Fortinayer FX i Montcanyellas i Marcelo Cairo en Láser Estàndard participen aquests dies en la 50a edició del trofeu Princesa Sofia a Palma de Mallorca. De moment, les millors marques se les emporta Jordi Samar, que juntament amb el seu company d'equip, Nico Rodríguez, són 11ens a la classificació de 470 després d'haver disputat 7 proves. Les germanes Monté són 21enes en Fortinayer FX després d'11 proves realitzades. Menys sort tenen Montcanyellas i el Marcelo Cairo en Láser Estàndard, que després de 6 proves són 76 i 97 respectivament. En total, fins a 869 vaixells i 1.224 esportistes de 67 països diferents competeixen des del passat dilluns i fins demà dissabte en la que es considera la gran regata mallorquina de classes olímpiques.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El destacat de la jornada.
Doncs el destacat de la jornada passa per la notícia que comentàvamos ayer acerca de la aprobación del plan plurianual de pesca demersal en la Mediterránea. Un plan que no, bueno, no satisface, no agradó a los representantes de las cofradías catalanas. Ahora lo preguntamos. A los representantes de las cofradías catalanas. Y tampoco parece que ha hecho al menos a algunos grupos ecologistas que han visto en esta aprobación un paso atrás en algunas políticas que se habían implementado los últimos años en la Unión Europea. Dejadme saludar al representante de WWF, Raúl García. Raúl, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Satisfacio? No sé cómo va, no me sale la palabra.
¿Satisfizo?
¿Satisfizo? Todavía tendrá razón, Bert, que nos hemos de españolizar más. Oye, una cuestión. ¿Por qué no tampoco estáis contentos en este sentido vosotros a tenor de la nota de prensa que hemos pedido leer y de las aclaraciones que hemos leído estas últimas horas?
Hay dos cosas, ¿eh? Estamos hablando de dos votaciones ayer. No estamos satisfechos con los resultados de la votación de la propuesta del Parlamento Europeo con el Fondo Europeo Marítimo, vale, y Pesquero. ¿Mm? Y estamos contentos porque, bueno, por fin tenemos un primer plan multianual en el Mediterráneo. Es el primero de todo el Mediterráneo bajo la actual política pesquera. Este tipo, obviamente, de compromisos, pues no se obtiene lo que el 100% de lo que uno pueda querer, nunca es así. Uh-huh. Yo creo que ha quedado algo razonable, queda un poco más de margen al sector para, bueno, para esta transición ecológica que sin duda va a ser dura, pero por fin lo tenemos, era muy importante, y yo creo que en el fondo, sobre todo las pesquerías más occidentales, las de la Península Ibérica y Baleares, va a ser un buen plan si lo aplicamos con inteligencia, ¿no? Los recortes de esfuerzo son, sin duda, va a ser duro, pero no es una tarifa plana, digamos. Los esfuerzos que haga el sector, o que ya viene haciendo el sector, se van a ver reflejados en esos ajustes de esfuerzo, porque por primera vez vamos a tener una gestión real de esfuerzo, lo cual no existía en el Mediterráneo. Y vamos a tener a flotas de tres países que competimos entre nosotros, por fin con las mismas normas. Bueno. Los italianos tenían 24 horas para pescar, ahora tendrán 12, máximo 18 en algunos casos. Entonces, bueno, el plan va a ser duro, sin duda, para el sector, pero yo creo que aplicándolo con inteligencia, con medidas socioeconómicas, con buena comercialización en paralelo, sobre todo aprovechando el buen trabajo que se ha hecho en muchos caladeros, es razonable dentro, bueno, actual contexto europeo, pero soy consciente que preocupa mucho al sector y tienen razones suficientes para ello, pues estos recortes que pueden suponer hasta un 40% en 5 años, ¿no? Son recortes sin duda drásticos, van a ser drásticos en muchas pesquerías.
La otra cuestión, que es con la que vosotros no estáis de acuerdo, es con todas estas ayudas que se han puesto, todos estos miles de millones de euros que se han puesto encima de la mesa para rejuvenecer la flota, los barcos, para entendernos, ¿no?
Efectivamente. A ver, si tenemos un plan tan duro ahora de Mersales en el Mediterráneo Occidental, es precisamente por estos fondos que se quieren recuperar. Son unos fondos que se utilizaron de manera masiva en los años 90, los cuales hizo posible la sobrecapacidad de la flota de arrastre tan grande que tenemos en el Mediterráneo aún, la que hizo posible que los barcos pudiesen obtener motores de más de 1.000 caballos cuando el límite era 500, y el sector es muy consciente que eso es una cuestión clave. Volver a recuperarlos, aunque sean para flotas más pequeñas, es realmente preocupante. Yo creo que estamos a tiempo de hacer una reflexión, de no volver al pasado, y utilizar esos fondos públicos para el bien común y precisamente para apoyar al sector a esa transición hacia la sostenibilidad que nos viene ya de manera inmediata. Esa es la primera. Hay buenas noticias también en el fondo, porque se van a dedicar, pueden ampliar fondos para justo proyectos del tipo que Cataluña está promoviendo, de gobernanza, de buenas prácticas, de reducir los descartes, pero esa parte que se ha aprobado para construir nuevos barcos es volver, sinceramente, al pasado. Y además ha fallado no solo en Europa, ha fallado en África, ha fallado a nivel global, y de hecho la Organización Mundial del Comercio está tratando de encontrar un acuerdo a nivel mundial para disciplinar, es el término que utilizan, disciplinar este tipo de ayudas. En inglés se llaman harmful, son dañinas o perversas, ¿no?
Yo cuando he visto estas ayudas, he pensado en volver la flota a la norma, es decir, pero eso se ha de hacer con control de los gobiernos, con control de Europa, con control de las administraciones, es decir, que las barcas que están sobrepasadas de motor, pues se pasen al eléctrico con un caballaje y una potencia que se ajuste a la capacidad pesquera de la zona y sobre todo a la economía del propio del propio pescador, ¿no?
Efectivamente, o sea, el sistema es muy perverso, porque por un lado nos hemos gastado dinero en construir barcos potentes, en motores potentes, en paralelo nos hemos gastado dinero, nos estamos en el desguace, en desguacer esos barcos que sobran. Ahora habría que gastarse dinero para que esos motores vuelvan a la norma, que a la larga el sector sabe bien que les beneficia, consumen menos combustible, mejoran los datos operativos de sus empresas, reducen el impacto en el fondo y en el recurso, pero tienen también sus riesgos. Las ayudas que son directas, y eso lo hemos visto en toda Europa, hay mucha tentación de hacer un uso político de estas ayudas, y ha sido sistemático en el pasado. Bueno, tú me caes bien, te llevas bien, te vas a llevar más fondos, y no, el problema principal es que no se invirtieron pensando en planes de capacidad y qué quiero hacia el futuro, ¿no? Fue una que exactamente esos errores errores no hay por qué repetirlos, pues se pueden evitar y mitigar alguno de... Pero no conocemos, no hay casos realmente en la bibliografía científica donde esos fondos hayan tenido un efecto positivo. Estoy hablando de la construcción y algunos aspectos de la modernización. Hay otros aspectos relacionados con la seguridad a bordo, con la habitabilidad, con la maniobrabilidad, con el cuidado del producto, que no nos oponemos, que lo vemos, los vemos adecuados. La clave siempre es cómo asegurarse que esas inversiones que haces en el barco no implica mayor eficacia y mayor esfuerzo a la larga. Porque en el Mediterráneo no tenemos cuotas, como todos sabemos, es gestión de esfuerzo. Entonces, cualquier inversión en la eficacia de un buque va a tener una repercusión inmediata en lo que es la gestión de esfuerzo. Y ahora que por fin vamos a conseguir en el Mediterráneo Occidental una gestión real, en mayúsculas, pues la prioridad que lo vamos a tener, de tal manera que se ajusten los días de pesca al recurso, sin paralelo establecemos algunas de estas, habría que ir después por detalle y una a una, podemos correr el riesgo de socavar en los esfuerzos que a su vez está haciendo el sector de reducir el esfuerzo, ¿no?
Raúl, lo vamos viendo y lo vamos contando. En todo caso, ha sido una primera valoración a lo que ayer se aprobó y tendremos días para ir ampliándolo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido a esta hora de la tarde, Raúl. Muchísimas gracias.
Encantado de estar con ustedes. Buena tarde.
Igualmente, buena tarde. Hasta luego. Doncs aquestes les votacions, aquestes són les aprovacions que es van fer ahir al Parlament Europeu. En tot cas, ho anirem explicant al llarg dels propers dies. Per cert, parlant de pesca i de governança... Deltebre. En aquest cas, l'Ajuntament de Deltebre finalment ha acabat drenant l'accés al riu i al seu port. I ho ha hagut de fer perquè les administracions encarregades no ho feien. Aquesta era una de les notícies del dia que volem comentar precisament amb l'alcalde de Deltebre, el senyor Lluís Soler. Senyor Soler, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I finalment, l'Ajuntament ha hagut de fer-se càrrec del dragatge de la bocana del port, perquè fins ara ningú feia.
Bueno, més que el dragatge de la bocana del port, és el dragatge de la bocana del riu. És a dir, l'actuació de l'Ajuntament del Deltebre, al final, el que garanteix no només és l'accessibilitat al port, sinó també tot el que serien les poblacions de més amunt. Se parla molt de la navegabilitat del riu Ebre i s'inverteix molts diners des de la Generalitat de Catalunya, però en qualsevol cas, el que és el dragatge de la bocana per garantir, no, la entrada al riu de les embarcacions pesqueres i nàutiques sense tindre un perjudici per a la vida dels navegants, en este cas, i sense dificultats, fa molts anys que s'està reivindicant. I en este cas, des de l'Ajuntament del Deltebre, malgrat que s'ha reivindicat molts anys, el que hem volgut és ser actor actiu. Per això vam tramitar nosaltres mateixos el permís com a per al dragatge de la bocana al riu, que entenem que no ens pertoca en altres fer-ho, però que davant de la inacció pública històrica del govern de la Generalitat i del govern de l'Estat, no ens queda cap més remei que nosaltres defensar el sector primari del nostre municipi, malgrat que es pugui beneficiar tot el sector turístic també de riu amunt. En qualsevol cas, això ha sigut una actuació que hem fet ara, fa dos dies, i hem pogut trencar el que era la barrera d'arena que de forma periòdica actuen més o menys dificultant l'accés de les embarcacions.
Competencialment, a qui li correspondria fer-ho?
Bueno, jo entenc que és un tema d'aquests de tierra de nadie, no? Nosaltres des del primer moment que diem que algú se n'ha de fer càrrec, el que està clar és que si la Generalitat inverteix uns diners en la navegabilitat del riu a través de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, per a tot el que és la navegabilitat, doncs haurien d'assumir el tram final del riu, perquè si no l'únic que fem és fer-ho parcialment, no? I per tant el que s'hauria de fer és fer des del tram final del riu. Jo entenc que això hauria d'entrar, el dragatge de la bocana, hauria d'entrar dintre del contracte de navegabilitat del riu que gestiona l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Nosaltres sempre hem dit un eslògan, no?, que ens atribuïm amb el nostre dia a dia de govern, que diem que passem de la resignació a l'acció. No? El Delta és un territori molt resignat i en aquest cas hem de passar a l'acció en moltíssimes coses davant de la inacció pública de les administracions superiors. Dit tot això, i dit que hem creat un punt d'inflexió i un simbolisme històric, també és evident que nosaltres, amb els impostos de la gent del Delta, no pagarem per sistema el que és el dragatge de la bocana al riu.
vostè utilitzava el terme hem creat un punt d'inflexió, precisament coneixent com funcionen sovint aquestes coses i el que els hi toca a les administracions locals, jo anava a dir, vostès han creat un precedent, no? I és el precedent bueno, si estan escanyats ja s'ho faran ells, que molt sovint això que acabo de dir, algú dirà, ara no, no, així funcionen les administracions supramunicipals, bueno, si els escanyem, al final, jo ho paguen ells.
Al final és evident que la inacció pública no és el motiu pel qual la ciutadania ens dona la confiança als que som representants públics. I, malauradament, és la tònica principal d'aquelles coses on no hi ha un rèdit electoral clar o on no hi ha pues, una massa, no? En aquest cas, una massa crítica clara. Normalment, i això, malauradament, és així. I això és el que ens passa moltes vegades al Delta. És a dir, després de molts anys, després de 70 anys, que avui encara diguem que el Delta, el terme municipal del Tebre, retrocedeix de mitjana a la línia de costa, 5 metres de mitjana, doncs això sembla que sigui d'un altre planeta, però és aquí, no? I que no puguem dragar la bocana del riu quan es va fer un port fluvial únic de Catalunya l'any 2002, també passa aquí. I que fiquis en perill la vida de les persones. Per tant, i que tinguem el control del mosquit pues sempre en un punt de fragilitat que ens hipoteca el que és l'enfocament turístic clar d'un territori emergent com és el Delta, també passa aquí. Per tant, què vol dir tot això? Que nosaltres podem viure com s'ha viscut sempre, amb resignació, no? Vivint del Delta, amb persistència, amb força, però amb molta resignació. Nosaltres no volem ser un govern de resignat, som un govern que acciona, que passa a l'acció.
Escolti'm, quan li ha costat per ser que són posats?
El dragatge aquest que hem fet aquesta setmana, que ha durat 3 dies pràcticament, han sigut uns 50.000 euros.
Déu-n'hi-do per un ajuntament, poca quantitat per una administració supramunicipal. No?
Clar, clar. El que estem parlant és que per a que estigui la boca del riu navegable en tot moment, s'hauria de fer entre 3 i 4 dragatges a l'any.
Lluís, moltes gràcies, alcalde, per haver-nos atès. Bona feina, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
I no ens movem de les Terres de l'Ebre perquè aquest matí la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha estat reunida amb el sector de cítrics de les Terres de l'Ebre, doncs, intentant trobar una solució als problemes que tenen. Aquí ha estat precisament assegut amb ella, ha estat el membre de la Permanent Nacional, el Rafael Verdiell. Rafael, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I què us ha dit la consellera?
Bé, la consellera, en principi, el que ha fet és ens ha fet fer a tots. Hi havia pagesos, hi havia representants de cooperatives, de planteristes, i, bueno, el que s'ha fet és una ronda de declaracions, cadascú ha dit el que pensava, la situació que es trobava, i, bueno, la consellera després ens ha dit que es crearan uns grups de treball per a tirar endavant el sector, bueno, mesures, jo diria, a mig llarg termini. De fet, una mica... És el mateix sistema que s'ha emprat per a la fruita dolça i la fruita seca, no? Primer es fa un grup de treball i en base a aquest grup de treball després s'adopten unes mesures, no? Però també li han volgut dir que, clar, el problema a mig llarg termini pues, està molt bé pensar i buscar solucions, però que en aquests moments possiblement el que li fa falta al sector és liquidez, no? I que estaria bé que, com a mínim, els joves que s'han incorporat els últims 5 anys se'ls pogués donar un cop de mà, no? Perquè si no compleixen en el pla d'empresa que van presentar haurien de retornar els diners, i això ja seria molt greu.
Per tant, no esteu del tot satisfets amb les propostes amb les que ha vingut la consellera, per tant?
Bueno, veiem, tant les propostes de la consellera com del Ministeri, el que et comentava, són propostes a mig llarg termini, que em semblen perfectes, perquè ja és hora de que el sector també es posi les piles i que reconeguéssim que no és només un problema puntual d'enguany, sinó que és un problema estructural i que el sector també té coses a dir a fer, no? I com més pront posarem el fil a l'agulla, millor. Clar, jo com te comentava abans, el que em preocupa i molt són aquests joves que s'han incorporat en tota la il·lusió i que poden tindre dificultats, no? Està clar que, bueno, van en pressupostos prorrogats, tant aquí com a Madrid, i hi ha autèntiques dificultats per traure diners, no? Bueno, és la fruita dolça i la fruita seca s'ha fet, però això sí, després d'un procés de fer unes meses de treball i arribar a les conclusions, bueno, aquí estem.
De fet, el sector dels cítrics ja fa molt de temps que està arrossegant una crisi molt important. Avui llegia o escoltava fins i tot que es posava damunt la taula la possibilitat de destruir part de la collita per mirar que la que queda tingui bon preu.
Bueno, això són les retirades que es fan des de sempre, però clar, tu retirades a Brussel·les i em pots demanar un any, dos, tres, però si li demanes molts anys, al final te diran que diners per a retirades no n'hi ha, que tens un problema i que les has de resoldre, no? I en este cas, el sector del cítrics, pues, ne té uns quants de problemes, no? Sempre s'ha dit que quan una varietat hi ha més de 500.000 quilos, 500.000 tonelades, en un moment puntual enfonsen el mercat. I això passa un any, i un altre, i un altre, i un altre, i per tant, el que hauríem de fer és una reconversió varietal per una part, per una altra part, buscar mesures per a regular el mercat, per a això la gent que està en organitzacions de productors, i precisament en aquest sector no és que sigui una tradició, hi ha molt poca gent que participa de les organitzacions de productors, hi ha molta gent que va per lliure. I a més, aquestes organitzacions de productors n'hi han de dos tipus, unes que són el món cooperatiu, en la que el soci participa de les decisions i que està molt bé, i després unes altres organitzacions de productors on és un comerç que munta un assat i la té per a su uso i disfrute, no? En la qual els socis no hi participen per a res, i bueno, això és molt greu. Per tant, sí que hem d'estar organitzats, però en tot cas també hi haurà un control per part de l'administració perquè aquestes organitzacions complisquen en aquelles tasques en què van ser creades, no?
Hi ha finalment una qüestió que a mi no em lliga, i és que es parla de retirar producte, però en canvi ens arriba producte d'altres continents. No ho entenc.
Sí, bueno, això és d'aquelles coses que són interessos econòmics que té la Unió Europea. De fet, estem vivint en un món capitalista i precisament este matí ne parlàvem, no? Com és possible que aquí tiréssim cítrics a la retirada i n'estigui entrant de fora? Bueno, de fet, ara en aquests moments no n'entra de fora, però clar, el que va passar és que quan van hi haure aquestes importacions van provocar un bloqueig al mercat per un excés d'oferta i això s'ha anat arrastrant-se. Perquè, clar, la mandarina que s'havia de vendre en 15 dies s'ha venut en un mes i pam, però anem trobant enguany, fins a finals de campanya, que no para d'anar caient el preu de la mandarina, i això, bueno, és una incongruència. Però aquest és un tema que també s'haurà d'anar treballant. Sí que és cert que, no, que és molt difícil parar aquestes importacions, però en tot cas jo crec que hi ha una tasca tant dels mitjans de comunicació com de l'administració com de tot el sector de donar a conèixer a la gent que els productes que es produeixen dins de la Unió Europea se produeixen en uns estàndards de qualitat i de productes fitosanitaris.
Rafel,
que
ho hem de deixar aquí, en tot cas ho seguirem explicant. Moltíssimes gràcies.
Wow.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que naix en un tel de llum d'àvia destinat a ser invocació del goig. M'agrada el sol, l'estiu que s'albirà en el dia que naix en un tel de llum d'àvia destinat a ser invocació del goig. És bo saber que aquell des del fons de l'espill també coneix els transparents camins de l'alegria. Boira de la mort podrà cobrir-nos de dol els ulls. És bo saber que aquell que ens mira des del fons de l'espill també coneix els transparents camins de l'alegria. Malgrat el sol, l'estiu que s'albira en el dia que naix en un tel de llum tèbia destinat a ser invocació del goig. Malgrat el sol, l'estiu que s'albira en el dia que naix en un tel de llum tèbia destinat a ser invocació.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.